Doncs apa, que repassem els dies mundials. Mira, avui només n'hi ha un, i és curiós, ara no li donem importància, avui és el Dia Mundial del Biquini. Ja saps que és una prenda femenina per, doncs, per anar a la platja o a la piscina, i se celebra avui perquè es va presentar el primer biquini un 5 de juliol, tal dia com avui, però de 1946. Va ser una ocurrència de Louis Reard, un enginyer mecànic francès, i porta aquest nom doncs perquè per unes illes que hi ha a l'oceà Pacífic que es coneixen com a Atolón de Bikini. Doncs ja ho veieu. Com pots saber, i si no t'ho imagines, al principi va tenir molta controvèrsia aquesta prenda. Avui en dia, afortunadament, ja no ens ho mirem. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que estem a la meitat de la setmana, 5 de juliol del 2023, hores d'ara amb 26 graus a la ciutat de Lleida. Avui la mínima s'ha quedat al llindar exacte del que considerem nit tropical, 20,1 graus de mínima. Ahir va ploure, però va ser ja molt més local i puntual. 3 litres al Carràs, 7 a Sant Romà d'Abella, 8 a Cervera, Vilanova de Meià i a Massoteres, 9 a Artesa de Segre i a Sopeira, 11 a Senterada, 12 a Solsona i a la Seu d'Urgell, 13 a Valira a la Seu i a la Guàrdia d'Ares, 14,5 a Aliola, 18 a Oliana i Castellà de Ribera, 19 a Aravell, a Sant Guim de la Plana van caure 22 litres per metre quadrat i 24 a Lladurs. Benvinguts siguin, com ja t'estic dient. Escolta, tenim episodis pràcticament diaris de pluja en algun punt del territori. Benvinguda sigui aquesta aigua, evidentment, perquè no arregla res, però alleugera el problema que tenim a sobre. Què és el que ens espera per avui i de cara a demà? Doncs ens ho explica la Laura Vila, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està ennuvolat al Pirineu i tenim intervals ennuvolats a la resta amb nuvolositat d'evolució diurna. S'esperen xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta i localment forts al Pirineu, i les temperatures es mantenen sense canvis o baixen lleugerament i deixen 32 graus a Lleida. Demà estarà poc ennuvolat, augmentant a intervals ennuvolats i amb nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes a la tarda, que podran ser localment fortes i anar acompanyades de tempesta, i també seran probables a la resta de manera més dispersa i menys intensa. El vent serà variable, fluix, i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i les màximes pujaran i arribaran a 31 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. T'explico una darrera hora aquí a COPE.
COPE Lleida. Estàs informat.
De fet, igual t'ha passat desapercebuda, perquè la mascareta ha anat desapareixent de molts àmbits de la nostra vida quotidiana, però és dia històric perquè la mascareta deixa de ser obligatòria. Fins ara ja només ho era en centres de salut i farmàcies. Ara ja no. Deixa de ser obligatòria. Tu la pots seguir fent anar si vols. Insisteixo, i això ja ho hem parlat els darrers anys. Per desgràcia, les malalties infeccioses que es transmeten a través de l'aire, de la respiració, doncs ni han desaparegut ni desapareixeran. De fet, els experts ja prediuen que no, al contrari, que seguiran presents. Segurament els seus cicles tindran doncs anys més forts o més fluix, com per exemple passa amb la grip, d'altres que duraran, que no seran ni d'hivern ni d'estiu, sinó que estaran presents tot l'any, com per exemple la Covid-19. La Covid-19, que fa molts dies que no en parlem, segueix existint, evidentment, i segueix havent casos. El que passa és que ara doncs ja saps que totes les variants són molt menys letals, són més transmissives, però que ja l'hem interioritzat. Per tant, mascareta deixa de ser obligatòria a les farmàcies i als centres de salut, però això no vol dir que estigui prohibida. Te la pots fer anar on creguis que l'has de portar, on te sentis més segura o més segur, ja sigui al supermercat, ja sigui a la sala d'espera del CAP. on tu creguis, la pots fer anar. Però vaja, no deixa de ser un dia històric, més de 3 anys després del començament d'aquella pandèmia que ja ni recordem o que ja no volem recordar. Encara parlant de sanitat, perquè amb la Covid doncs vam veure les costures del sistema sanitari català, tot s'arreglaria, al final no s'ha arreglat res, seguim igual, llistes d'espera massa llargues, molt llargues en segons quins casos, falta de personal sanitari. Doncs mira, te n'explico una altra. No a l'altra punta del món, aquí, i ben a prop. De fet, mitja dotzena de municipis del sud del Segrià protesten per retallades en l'atenció sanitària. Són Aitona, Almatret, la Granja d'Escarp, Maials, Massalcoreig i Serós, que van denunciar que el seu horari de visites mèdiques s'ha reduït aquesta setmana i que moltes de les hores en què facultatius assistien als consultoris locals s'han substituït per consultes telefòniques. Els alcaldes han explicat que es deu a l'escassetat de personal al cap de Serós, que és el que dona servei a aquestes 6 poblacions. Recordes que et parlava de la Vall d'Aneu, que s'havien quedat sense pediatre durant l'estiu i que al final, després de les protestes de les famílies amb canalla, doncs els han posat un pediatre cada 15 dies, per tant no et posis malalt abans. Doncs sud del Segrià, està passant això. Això està passant ara. Quan ho arreglaran? Doncs tranquils, ara es reuniran i a veure què fem. I a tot això haurà passat juliol, agost, estarem al setembre i a la tardor. I a veure què fem. Ahir parlàvem de l'aigua, de fet ja fa dies que en parlem de l'aigua. I el nou alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va convocar un fòrum de l'aigua. De fet, el va reactivar, la taula de la sequera, i va reactivar també el fòrum de l'aigua per debatre sobre la gestió dels recursos hídrics. Entre d'altres conclusions, a la que van arribar és que s'ha d'acabar de modernitzar el canal de Pinyana.
Tenim les signatures pendents, acabar amb modernitzacions en marxa. Lògicament, s'ha d'avançar amb la modernització del canal d'Urgell i s'ha d'acabar la modernització del canal de Pinyana, que és el canal principal, que és el que ens proveeix majoritàriament a la ciutat de Lleida, no? En termes d'aigua. I això requereix esforç, requereix un quadern de ruta que ens li posarem a treballar conjuntament amb els agents implicats. Vull recordar que l'alcalde de Lleida és el president de Pinyana i per tant haurem de prendre decisions en aquesta direcció i sobretot buscar consensos, complicitats per part de les altres administracions.
A la taula hi han participat agents del territori, entre representants polítics, empresarials, comunitats de regants i sindicats agraris, entre altres. Així mateix s'ha anunciat, doncs, com et deia, aquesta reactivació també del Fòrum de l'Aigua, un espai de debat per parlar de l'aigua, que està molt bé parlar, però actuar també. Actuar també. Si no, mira com ens hem trobat. Insisteixo que això en parlàvem ahir amb el subdelegat José Crispín, del subdelegat del govern a Lleida, amb el nostre meteoròleg Armando Álvarez i amb d'altres persones que la sequera ens la ve marcant des de fa 2 anys. Des de fa 2 anys es va començar a detectar una baixada de precipitacions en la mateixa època d'anys anteriors i respecte a una mitjana dels darrers 80 anys. Es va anar notant. Això no vol dir que una setmana, un dia, plogui molt i diguis, mira, veus com sí que plou? No, es va anar mirant i va haver una davallada. Ens han estat avisant doncs, entre 19 i 20 mesos la climatologia. I fins llavors, fins ara, que hem hagut de tancar un parell de canals i els afectats han perdut la collita o estan a punt de perdre-la i estan fent l'impossible per no perdre els arbres, fins ara no hem començat a convocar la taula de la sequera, el fòrum de l'aigua, etc, etc. Sí, sí, parlem, que està molt bé, però fem-ho quan toca, no quan ja ha passat. Amb notícies de cultura, 20 personalitzats i 10 entitats del món de la cultura i la ciència catalana van rebre la Creu de Sant Jordi. Saps que és una distinció, la màxima, que otorga la Generalitat, entre els quals tenim a lleidatanes i lleidatans. Tenim a la Carme Valls, que és la fundadora de la coral lleidatana Shalom i que organitza Musiquem Lleida. Tenim a l'escriptor, advocat, dinamitzador cultural Antoni Gelong, que va estar amb nosaltres fa unes setmanes, i també l'Associació Cultural del Reiès de la Ribera del Segre. Tots van rebre la Creu de Sant Jordi ahir al Teatre Joventut a l'Hospitalet de Llobregat. I acabarem amb la notícia econòmica, i és que un dels indicadors que indica si la cosa va bé o no, parlant d'economia, és la venda de cotxes. I la venda de cotxes s'ha disparat un 19% durant el primer semestre a Lleida. Les matriculacions pugen al juny també en tots els canals, però amb menys força entre els particulars. Els híbrids i els elèctrics representen ja la meitat dels vehicles entregats. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Ara temps d'arrossos a la nostra cuina de dilluns a divendres. Arròs de conill i caragols, melós de bacallà, bolets i verduretes i de peix de temporada. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Ampli aparcament. Reserves al 973 22 45 98. Dimarts, tancat per descans setmanal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja tenim el Cosme ben instal·lat aquí als estudis de la cadena Cope. Cosme, què tal? Bon dia.
Això es diu ben apoltronat.
Això què és? Molt lleidatà?
No, apoltronat és la poltrona. És la poltrona, o sigui, quan un arriba i diu ja s'ha arribat al màxim. L'alcalde té la seva poltrona, el bisbe té la seva poltrona.
Vale.
Este que està en Madrid, el rei, té la seva poltrona.
Bueno, mira, veus, a mi m'han canviat la cadira fa una setmana, per tant, estic còmode.
Que m'han canviat, la meva o no?
La teva també.
Ah, ja me l'han canviat? No l'he provat encara. Ara hi aniré a provar.
Clar, entres directe, entres amb una convidada que la veritat és un plaer tornar-la a veure aquí als estudis.
Bueno, és que porto el meu amor platònic.
Ah?
Clar, i això, pues, sabia, això de celebrar. I tant, ja fa molt temps d'això. Era jo un crio que ja estava enamorat de la gran actriu que porto avui.
Bueno.
Avui porto una gran actriu, una gran directora, una gestora cultural, una persona entranyable. És la Margarida Troguet. Ben retrobada.
Bon dia, moltes gràcies. Bueno. Em fa gràcia això de l'amor platònic, perquè sempre m'ho has dit, Cosme, és veritat, eh?
No, jo he
dit... Sempre m'ho has dit, sí, sí, no, fa molts anys.
Jo sempre he dit, la meva nòvia, i això el Ricard torna a pegar bronca, La meva nòvia, la meva dona és Lleida, perquè estic enamorat de la meva ciutat. Però això, hagués trobat una dona com tu, demà mateix corro. I tant! Primer, per la teva simpatia, cordialitat, bonomia, i a més... que és el que a mi m'agrada, una gran actriu de teatre i, a més, que saps com viure molt amb la gent, no? I això és molt important.
Gràcies, Cosme, gràcies, i un plaer tornar a estar aquí a la Copa amb vosaltres.
Comences de ben joveneta i t'agrada el món del teatre, les arts escèniques, i jo te recordo quan te recordo al col·lectiu de grups de teatre i a l'Esquella Teatre.
Ah, sí, sí, l'Esquella va ser la meva primera escola, el meu primer aprenentatge. Jo havia fet teatre a l'institut, a l'escola, però no tenia ni idea de fer teatre. I quan descobreixo l'Esquella és quan me n'adono de que... Hi ha una cosa que és l'art, vehiculitzat a través de textos teatrals que es poden posar en escena, doncs que es poden explicar coses, i m'interessa una mica aquest món, no? A l'Esquella el que descobreixo és l'ecosistema de les arts escèniques a la ciutat, no? Una mica què és el que hi ha a Lleida, què és el que s'està fent a Lleida... Jo no havia nascut a Lleida, jo vaig néixer al Pirineu.
Sí, sí. Digues el poble, digues que
sí. A Senet, és l'últim poble de l'Alta Ribagorça.
Me fa il·lusió perquè jo tenia un capellà molt amic teu que sempre parlava de Senet, mossèn Joan Mora.
Ah, clar, perquè hi ha encara uns campaments, unes cases de colònies. I, doncs, jo vaig començar a fer teatre a l'escola, com tothom, i als instituts, però és l'Esquella, és veritat que és l'Esquella la que, d'alguna forma, és un col·lectiu de gent molt, molt activa a la ciutat, també, que em posen una mica aquest cuquet.
I revolucionària, perquè en aquell moment érem tots clàssics, Toar, AM, Thalia,
sí.
I Los del Carmen.
Sí, sí,
poca
sí.
Cosa més, aquí,
Sí, 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 sí. Una mica més tard van aparèixer els Tranquils, te'n recordes?
Sí, home, sí, me'n recordo que era el Boneu i companyia.
Exactament, que aquests van aportar, diríem, una mirada una mica més moderna, no?, també a la ciutat. No van durar molts anys, els Tranquils.
No, bueno. Bueno, però van fer coses novedores,
sí,
no?
Sí, sí,
uns muntatges
sí.
Que se'ls feien tot ells i tal.
Ah, això mateix. I després d'allí, doncs, mira, ja vaig passar, de seguida es va muntar l'aula municipal de teatre, l'antic mercat de Santa Teresa, i jo ja vaig començar a col·laborar amb l'aula com a escola de teatre, i allà vam començar a fer, doncs, les primeres línies pedagògiques i activitats pedagògiques amb nens, amb adults, amb adolescents, etc etc.
Jo vaig veure que el món del teatre canviava, jo ja saps que sóc del teatre clàssic, continuo fent pastorets, però vaig veure que el món canviava quan va vindre a fer uns cursos el Lluís Pasqual.
Sí, en aquella època, i saps, i ho feia amb el Roser, te'n recordes? El Roser va venir.
Vaig fer el Cátaro Colón allà.
Sí, 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 sí. Doncs en aquella època el Roser era un bon niu, eh? Hi havia moltíssima activitat.
Que ara és el parador, per a qui no ho sàpiga, és el parador nacional.
Ah, això mateix. Doncs es va convidar a professorat, a grans professionals, a impartir, eren com lliçons magistrals, eren com classes magistrals, i un va ser Lluís Pasqual, és cert, sí, sí, allà ens vam trobar bastanta gent que encara estem ara actius en l'àmbit teatral.
Però s'ha d'estar content perquè a vegades no sabem ni el que tenim. Ara, per exemple, en Joan Bellostes està ja en Seixant perquè sortirà amb una sèrie que es fa a TV3. Fins i tot una presidenta d'Associacions Veïnals, que ho havia de dir, que l'han cridat per fer també una sèrie a la qual pues, parla com una dona pagesa. Però també tenim grups com Faudanito, que només parlem de Lleida Capital, però han de buscar també quan se feia aquella trobada i el concurs de teatre, no? Se va fer primer un teatre, de teatre llegit, que ho recordaré sempre al Medina, i després ja se va fer teatre en diferents grups que ja van participar a nivell de Tàrrega, a nivell de Mollerussa, etc. No?
Sí, sí, sí. Estem bé a nivell teatral a la ciutat i a la província. Dius bé lo de Faudanito perquè des de Cervera fins a l'efecte Fira Tàrrega, d'alguna manera, també ha ajudat que hi hagi moltes companyies, sobretot les que treballen en l'àmbit de carrer, que visquin per tota Europa, perquè treballen per tota Europa i més enllà. Aquesta setmana parlàvem amb la companyia Campi Qui Pugui, que venien, sí, venien d'Eslovènia i estaven uns dies aquí i tornaven a marxar cap a Alemanya. És a dir, aquestes companyies de teatre que fan teatre al carrer, sobretot, a l'estiu viuen de les seves gires internacionals. I tot això ha estat gràcies d'alguna manera doncs, a l'efecte que ha produït Fira Tàrrega, no? Aquesta cosa d'espectacles al carrer.
Quina visió la de l'Eugeni Nadal en aquell temps, no?
Doncs sí, 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 fixa, des de l'any 81, però això ha creat d'alguna forma escola. I després també ha passat que més enllà d'aquestes companyies i d'aquests grups de teatre que estan voltant per tot el món, hi ha un altre fenomen també bastant particular i bastant curiós, que és el teatre infantil en aquesta ciutat. Hi ha moltes companyies de teatre infantil i teatre familiar que els ja estan anant molt bé, que són empreses molt sòlides i molt consolidades. Estic parlant del Chip Chap, de la Baldufa, del Zoom Zoom, dels Campi Qui Pugui, del Sidral, del Festuc. Bueno, són un grup de companyies bastant grans que estan representant d'alguna forma Lleida arreu de les programacions d'Espanya, sobretot, perquè tenen moltíssims bolos i d'alguna manera venen la ciutat a través d'aquesta idea del teatre infantil. I aquí, per exemple, doncs, la Fira de Titelles també hi té molt a dir, no?
Sí, perquè Titelles a Lleida, teatre a...
Ah, exactament, perquè totes aquestes companyies també han vinculat sempre els titelles i els objectes a les seves posades en escena, no?
Tinc un problema. Te porto per parlar de tu i jo quan parlo de teatre pues, me carrego l'entrevista. Margarida Troguet, a la teua família li va agradar el teatre?
Bueno, jo vaig perdre els pares molt, molt joveneta, sí, era sí. Molt jove, i llavors no... Bueno, sí, clar que... Clar que els agradava, però no era pas la seva prioritat, no? A casa meva la prioritat no eren les arts, diríem, no? La família estan contents, de la meva dedicació i del que estic fent i del que he fet, però vaja, com a totes les famílies, doncs hi ha una mica de tot, no?
Vas portar al Teatre Municipal. Jo sempre recordaré de l'inici del Teatre Municipal que vaig tenir la gran sort i la gran possibilitat, ja que jo sóc un classista nato, de poder fer els pastorets al teu teatre. Va ser de les primeres representacions que vas tindre, no? Jo ho vaig passar molt bé, perquè aquests pastorets són d'en Lluís Millà, però jo diria que és versió Cosme García, no?
Sí, sí, tal qual, no? Hi havia com les dues tendències, no? Bueno, al Teatre de l'Escorxador hi vaig estar durant molts anys, estic molt contenta d'haver-hi estat, vaig aprendre moltíssim, me va agradar molt aquesta època del Teatre Municipal de l'Escorxador, doncs, de poder dissenyar i poder pensar i poder posar en marxa un equipament així, significatiu per la ciutat i també per les companyies i sobretot per la gent de la vida cultural de la ciutat, perquè com tu bé dius, no només estem parlant de les activitats a nivell professional, sinó estem parlant de totes les activitats, de tota la gent i tots els col·lectius, companyies professionals o no professionals, col·lectius diversos, que desenvolupen activitats artístiques des de les pràctiques artístiques. I els Pastorets són un exemple, i no són un exemple només a Lleida, sinó són un exemple a tota Catalunya, no? Segueixen vius a tot arreu, perquè hi ha gent, com ara tu, Cosme, doncs que esteu entossudits en cada any tornar a fer aquests Pastorets, tornar a presentar aquestes propostes, i d'alguna forma és una història intergeneracional que va passant de pares a fills, no? Es va com encomanant.
I que és molt nostra, aquesta història.
Sí, no? Sí.
Margalla, tens un accident, te canvia molt la vida.
Tinc un accident, sí. El 2015 vaig tenir un accident important, perquè va ser un accident de cotxe amb un xoc frontal, un cotxe amb una velocitat increïble anava per l'esquerra i ens va xocar amb el cotxe que jo anava, amb la meva germana justament. Em va canviar la vida, sí, perquè quan estàs en un accident i veus que el que per treure't d'allà el que està passant és que estan arribant helicòpters i van arribar dos helicòpters i van haver de tallar cotxes i van escarcerar cotxes, és clar, te n'adones de que tot penja d'un fil, de que el més important és apreciar i estimar i valorar el que estàs vivint en aquest moment, perquè el demà pràcticament no existeix. Et canvia la vida en el sentit del valor que dones a les coses i de com important és que el moment que estiguis present, en present, el visquis de la forma més plena possible i sobretot estar molt contenta i molt agraïda del moment, no? I del que has pogut fer, perquè és veritat que allà te n'adones de que és una mil·lèsima de segon, ser-hi o no ser-hi.
N'hi ha que no van tindre tanta sort, la directora en aquest cas de les Titelles, aquesta ja no la puc contar.
Sí, veus, la Julieta és un exemple. Sí, és un exemple de van perdre doncs una dona magnífica en l'àmbit
i en caràcter.
En l'àmbit de la gestió, de la que en vam aprendre moltíssim, de com s'havia de fer la gestió artística, la gestió escènica al capdavant d'un festival com la Fira de Titelles, però sí, va tenir la desgràcia de patir un accident molt semblant al meu, però amb un resultat diferent.
En quin moment de la vida te trobes, Margarida?
Doncs mira, després d'això, després de deixar l'Escorxador, després d'aquest accident del que estem parlant, vaig començar a engegar un projecte personal que està vinculat a les arts escèniques i que té més a veure amb l'acompanyament, amb l'assessoria, sobretot amb les assessories, que ho faig de forma independent per a molts festivals i per a molts projectes. Per exemple, aquesta tarda vaig a Barcelona amb una fàbrica de creació a fer un treball doncs, amb les companyies residents d'aquesta fàbrica de creació, per acompanyar-los una mica en el procés de creació de les peces escèniques i també en el procés d'exhibició. No? A més d'això, d'aquest projecte que és més personal i que és més independent, diríem, em van proposar també fa 3 anys i mig, em van proposar de formar part del plenari del CONCA, que és el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya. Allà exerceixo de vicepresidenta i també m'ocupa bastant temps, em fa anar molt sovint a Barcelona cada setmana i el que fem allà doncs, és treballar una mica per la mirada sobre la cultura al país, a Catalunya en general. No? Més enllà dels premis nacionals, més enllà de l'informe anual sobre la cultura, desenvolupem projectes i sobretot estudis vinculats a com està el fet cultural a Catalunya en general.
Te veig molt tranquil·la, molt en pau i això és molt important.
Estic tranquil·la, sí. Penso, això veus que sí que té a veure amb com un accident, com un trasbals et canvia la vida. Sí.
Acabem, me coneixes suficientment bé. Vinga, ara ja saps que sou el teu amor platònic, tot el que vulguis, però que m'has de fer una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític. M'has de comprometre davant de l'audiència.
Doncs mira, del món social, perquè és una cosa que em preocupa molt. Em preocupen una mica, i a veure tu com ho veus, el tema de la gent que ha de sortir del seu país perquè no es pot viure al seu país. Com podem fer? Què podem fer? Què penses que s'ha de fer per atendre aquesta gent que s'està quedant, que s'està morint al Mediterrani, per exemple?
Home, la veritat és que jo crec que els han de donar un cop de mà. Si us podem integrar totalment amb nosaltres, integrar-los, sempre respectant que aquí tenim una singularitat, una cultura, però jo crec que us han d'integrar totalment. O sigui, no podem dir... Jo no crec en guetos, no? Per exemple, estem fent ara recitacions poètiques en Tau, però no crec que se les hagi de fer només per a mi. Si no, integrar-los. Jo he dit, aquest any us han d'integrar Pastorets, a Tenòria, no sé què, a recitacions poètiques. L'altre dia ho fèiem, no? El Mar... Jaume Mar Torrent està fent una bona labor amb això, a través de Toar, i jo crec que han de fer això. Integració més que crear guetos, no? De dir, les enviem? No, a veure com us poden fer. I els que ja estan aquí, lògicament també han d'entendre que aquí hi ha una cultura, però que tampoc se les ha d'obligar res, no? O sigui, tot que es fa allò de... Quan de has d'estudiar por fuerza, la letra con sangre entra. No, tot això no va bé. Jo em penso que s'ha de facilitar. Jo he tingut bons mestres, no? Mira, ara el Ricard suposo que se'n recordarà que el dia 9 Josep Vallverdú fa 100 anys.
Sí, senyor.
I jo voldria, suposo que treurem algun tall de l'entrevista que li van fer, a més, una entrevista molt humana. Va néixer al carrer Carme, davant de casa meva, i jo he pres molt, del Joan Beimunt. He pres de mossèn Joan Mora. Vaig agafant petjada de cadascú, i tot això és una amalgama que a mi em serveix per treballar davant de tot. I el Miquel Coll a l'entorn, i amb això acabo, sempre diu una cosa que estaràs d'acord amb mi, que la bandera d'un país és importar la llengua i la religió. Per això pot esperar mentre sigui una persona que passe penúbre econòmica o de salut. Primer, les persones que fan tot lo demés.
Doncs mira, justament aquesta era la pregunta, anava per aquí. M'agrada molt com ho has tancat i com ho has arrodonit, no? Perquè jo, a mi també em preocupa una mica això de les persones, perquè...
Los valors i la humanització.
Sí, tal qual.
Ja tremolava el Cosme que no li fessis una pregunta més personal,
És que la Margarida em coneix, podria descobrir moltes coses.
No, perquè jo quan has començat a fer la pregunta l'he vist molt serio, deia, a veure, per on anem.
Va por ell. Home, no. Me volia dir, quin és el regidor o regidora que t'ha fet més mal? Llavors ja sabia a qui respondria. Que no és d'aquesta legislatura, també t'ho tinc que dir, que n'hi ha que m'han fet patir molt.
A veure, Cosme, aquesta acaba de començar, no t'han pogut fer res?
Clar,
no, encara. De l'anterior legislatura.
De l'anterior, val.
L'anterior van patir molt, jo per almenys vaig patir molt, no? Sí. Perquè no escoltaven, o sigui, el que han de fer la gent és escoltar. De moment sembla ser... T'he de dir una cosa, mira, des d'aquí vull felicitar moltíssim a la nova regidora de Cultura.
Vinga, felicitem-la.
La Pilar Bosch, un encant, quan la tinguis aquí, l'altre dia...
Ara diré una cosa que és un tòpic, però de veritat que la cultura o la cuidem o sigui, s'ha de cuidar, perquè si no ella sola no acaba de... O sigui, necessita ajuda la cultura.
Pues jo crec que anem pel bon camí, perquè hasta 4 idiomes es va fer amb el concurs de bandes. Va tot arreu, amb la educació, amb la cautela, escoltant a tothom. Jo crec que és bon moment, ara és bon moment. A veure si tenim sort.
Molt bé, doncs escolta, quin plaer, i tornar a veure la Margarida asseguda aquí als micròfons. N'hem gastat molts de divendres aquí, Margarida.
L'Espai Groc, la Margarida Troguet, què ens explica avui des del Teatre Municipal?
Deixa'm, 10 segons, una anècdota. Jo, quan m'han encomanat quedar-me, agafar la direcció del programa de migdia, de Cope Lleida, la primera persona que no la coneixia, amb qui vaig dinar, perquè havíem anat a fer un directe, va ser amb la Margarida Troguet.
No me'n recordo, jo,
sí,
veus?
Sí, va ser a la Huerta, i em vas explicar lo del el festival aquest que fèieu de tardor al Teatre de l'Escorxador.
La mostra.
I era de les primeres, però fa un munt d'anys d'això,
Ui, doncs ara Ricard,
i d'allí va surgir l'Espai Groc, vaig dir, pues escolta, hem de fer una tertúlia d'això.
Quina memòria, Ricard.
Me'n recordo per això.
Ha canviat totalment, ara es fa tot l'any, això ja s'ha canviat, eh? Sí. Bueno. A més que porta un nom d'un gran actor que l'estimem molt tots plegats, del Fono. Talia.
Margarida Troguet, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies, una abraçada igualment.
I tu, Cosme, res.
Que vindràs dissabte?
Pues, escolta, sí, ho vaig dir ahir, a més.
Sí, bueno, però apunto, t'apunto. Huevos con chistorres, patates, a celebrar.
Ja deixaré de sopar el dia abans,
però...
No fem toros,
nosaltres. El Sant Fermí és el
Sant Fermí. Gastronòmic, només.
Jo t'apunto.
Cosme, apa, cuida't.
Vinga, adeu.
Adeu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la 1 de la tarda, a la meitat de la setmana. Ja saps que amb el nostre espai a Llibrera, on et fem propostes de... Sempre dic el mateix, ho dic en plural, però és l'Anabel qui et fa les propostes. Jo només estic per aquí, vaig xerrant, vaig parlant i vaig fer d'acompanyament. Però és ella la que et fa propostes de lectura, 3 cada setmana, agrupades doncs, amb una temàtica concreta. L'Anabel Ramos ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida i que, a més, és una persona que et recomanarà lectures. És a dir, quan et quedis allò que no saps què llegir, Doncs vas a la biblioteca, busques a l'Anabel Ramos i dius, escolta, mira, jo és que he llegit això i això darrerament. Què puc llegir ara? Què em recomanes? Què hi ha? Que no sempre ha de ser llibre nou, eh? Vull dir que hi ha llibres de, bueno, que porten anys, de tota la vida, que són bons igualment, eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Estem al juliol, eh?
Total. Totalment al juliol i bueno, ja estem amb...
Ja estem. Vigila que el ja estem és ja estem a prop de setembre, sí. I ja...
Sí, l'altre dia vaig escoltar a la ràdio, no me'n recordo qui ho va dir, que vivim amb tanta pressa,
sí,
que estem desitjant que arribi el cap de setmana i llavors, com que tenim tanta ansietat perquè arribi el cap de setmana per poder fer coses que no pots fer durant la setmana, se'ns van parant les setmanes, sí, sí, i te n'adones, sí, i estem a l'agost, saps allò que dius?
No, no.
Ostres,
ho corroboro.
Com pot ser que passi tan ràpid?
No ho fem bé.
Sí. I ens n'hauríem de parar una mica més,
sí,
crec,
sí.
Eh? Però, no, bueno, no. És una, el punt filosòfic d'avui al debatí.
El comparteixo, o sigui, és que és així. Fixa't que ja estem parlant de la tardor. Ara ja. No recordo, tu eres de tardor o d'estiu?
Jo sóc de primavera-estiu.
Ah, vale, o sigui, ara estàs,
sí,
bé.
Sí, sí. És que a mi m'agrada molt el mar.
Ah, bueno, però el mar...
Sí, però m'agrada banyar-me, llavors...
Ah, clar. Sí, llavors...
Vull dir, veure'l m'agrada sempre, però a l'estiu disfruto molt perquè, clar, me puc guanyar.
Bueno, cap a final d'agost és quan el trobaràs amb la temperatura més alta al mar.
Ja, bueno, massa ja està alta. Calenta, eh?
Massa
ja està l'aigua calenta.
Sí, que poca broma.
Ja està l'aigua calenta, sí. Però bueno, en fi, anem a parlar de llibres.
Vinga, anem a parlar
que
de...
Que te pots emportar a la platja, si vols, eh?
Ah, vinga, doncs llibres que et pots endur a la platja, si
bueno,
vols.
Bueno, aquest llibre és el tercer capítol de la sèrie de llibres per viatjar.
Per viatjar.
Sense moure't d'on estiguis.
Tu te'n vas a la platja, ja has viatjat una mica, sí, i amb el llibre te n'aniràs...
Més lluny. Ara
on, avui...
Els tres d'avui són d'Europa, no ens movem gaire lluny, bueno, déu-n'hi-do, sí, però els tres són d'Europa. Mm. El primer que farem serà, anirem a propet, a la Provença francesa, i se titula així, Un any a la Provença. És d'un escriptor anglès que es diu Peter Mayle, que va escriure molts llibres, era periodista, va ser un empresari, que després es va convertir a escriptor i feia articles i bueno, i escrivia llibres, i va escriure una sèrie de memòries que van començar amb aquest que us porto ara, que és Un any a la Provença. Ell va decidir als anys 80 marxar a la Provença amb la seva dona, a la Provença francesa, amb la intenció de passar allà un temps i escriure una novel·la. I quan estava allà es va deixar atrapar per la bellesa, no? de la Provença francesa, i va començar a escriure el llibre que tenim a les mans, que ens explica durant doncs les seves experiències allà a la Provença francesa durant un any. Això està ambientat als anys 80, per tant també ens recorda molt a la gent que tenim una edat, no? Què passava als anys 80 a França, i els contrastos entre ell, que era anglès, i el tarannà dels francesos, no? I sobretot els francesos de la costa, que no són els mateixos francesos,
sí, sí,
de París,
sí.
Bueno, com passa tot,
sí,
arreu,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Que al final també el clima i la situació geogràfica te dona un caràcter o te dona un... És molt divertit, a més...
Home, si va estar un any, li va donar per tractar bé a la gent, entendre-la...
Sí.
I, a més, veure'ls en diferents èpoques de l'any.
De fet, ell se va quedar a viure allà.
Ah, va, sí.
Se va quedar a viure allà, sí. Sí, i a més, ell, que era un anglès urbanita,
clar,
i tal, doncs arriba al camp, no? Sí que és Provença i li pots posar tot el bucolisme que vulguis, no?
Sí, sí.
Pot semblar molt glamurós, però al final era el camp i a la Provença se dediquen,
correcte,
a lo que se dediquen i ja està.
Correcte.
És molt divertit. A més, té un altre que se titula Una vida de gos, que també me vaig llegir, que si la gent que té gos li agradarà moltíssim. Una vida de gos. I és una espècie com de diari, però que està escrit pel gos.
Ah.
O sigui, ell fa mare protagonista al gos, el narrador del gos. Mare. És molt divertit. És Un any a la Provença, és un llibre, a més, breu, i té, doncs, molt divertit.
Bueno.
Explica moltes anècdotes i...
Que bé. Molt,
sí,
bé.
Molt xulo, molt bonic. El vaig llegir fa molt temps, però tinc molt bon record d'ell.
Mhm.
El següent que et porto se titula Tres llums, Aquest t'ha agradat a tu perquè l'has vist i has vist que era molt petit, eh?
Ah, val, és el petit.
És el petit.
Aquest sí que és de viatjar.
És per viatjar la butxaca, diguéssim, sí, sí. A més a més. Té 105 pàgines i, a més a més, és
però si hi ha mòbils més
amb
grans.
Un tamany més, sí, un tamany petit, sí, perquè sí. No és un full, diguéssim, corrent. Mm. Se titula Tres llums, de la Claire Keegan. Claire Keegan és una noia jove de l'any 68, d'Irlanda. I en aquest llibre ens parla sobre... Bueno, està ambientat amb això, a Irlanda mateix. De què va Tres llums? Doncs d'una nena petita que passa l'estiu en una granja irlandesa amb uns pares d'acollida sense saber què passarà amb ella, no? Quan tornarà, quan podrà tornar a casa. Però què passa? Que entre aquestes, dins d'aquesta família troba doncs, un caliu, un afecte familiar que no coneixia, no? I a més descobreix un secret.
Ah.
Sí, descobreix un secret que amaga aquesta família.
Mhm.
Sí.
Bueno.
És un llibre preciós que parla sobre la família, sobre l'amor, sobre la pèrdua i és un llibre molt breu que us podeu llegir en una tarda perquè de veritat que se devora. És una meravella, una delícia. Doncs això, que està ambientat a Irlanda.
Molt bé.
Ens ha anat una mica lluny, eh? Una sí, miqueta sí. Més lluny. I ara ja per acabar, un clàssic que et porto.
A veure.
A Itàlia, anem a Itàlia. I anem a llegir Una habitació amb vistes de E.M. Forster. Edward Morgan Forster, que va néixer a Londres el 1879 i va morir el 1970. Va ser un escriptor anglès considerat un dels més importants de la literatura britànica. I aquest llibre també, aquesta novel·la, també és una novel·la molt, molt divertida, perquè també parla d'una jove anglesa que se'n va a Itàlia, perquè vol fer com una espècie com
anglesa
de...
també,
anglesa, sí, sí. Vol fer una espècie com de ruta per Europa i arriba a Itàlia, a Florència, concretament, i a través d'un malentès doncs, que vol demanar... Bueno, ella va acompanyada de la seva cosina, que és una dona també anglesa més gran, molt estricta, demanen una habitació amb vistes i no li donen una habitació amb vistes. Llavors, a partir d'aquest moment, diguéssim, o aquest incident, doncs se van desenvolupant una sèrie de circumstàncies que ens donen a conèixer també el caràcter anglès i el caràcter italià de les persones.
Que això de les vistes també és molt subjectiu, però...
Sí, una habitació amb vistes.
Una cosa és que donguis directament a la paret de l'edifici de davant, i l'altra que donguis, jo què sé, a la plaça, al camp o en un carrer ample. És que, clar, no és el mateix, eh?
No és el mateix. A més, si vas a Florència...
Per exemple.
Clar, vols vistes,
clar,
no?
Clar. Home, pensa doncs... que els hotels també ho fan, això, habitació. Que doni a la piscina o al mar.
Sí,
les del mar són caríssimes.
Sí, sí, sí.
Bueno, són molt més cares, vaja.
A mi me van explicar una vegada una anècdota que van anar... una parella a Montserrat, i van demanar, fa molt temps d'això, van demanar habitació, com li van dir, vistes a la muntanya o vistes a la plaça? I llavors van dir, pues a la muntanya, clar, i la muntanya la tenien
la tenien allí.
La paret. O sigui, obries la finestra i era la paret de la muntanya de Montserrat. I les vistes no eren a la muntanya lluny. Bueno. En fi, bueno, res, anècdota.
Hem tornat a viatjar avui i és la proposta per la zona d'Europa, a la Provença francesa, a Irlanda o a Itàlia. Mm-hmm. Una habitació amb vistes, Tres llums o Un any a la Provença. Us dono una dada que normalment no donem i que mai... Vaja, jo crec que quan un va comprar un llibre és una dada que no mira. Dos us en donaré. Les mesures i el que pesen. No són mesures que s'estilen a donar amb llibres, però ja
les
que
mires.
Ja hem dit que el Tres llums és molt petit, ara us dic com va la cosa, no? Perquè ens fem a la idea.
Ah, sí, clar.
Sí, sí, sí. Mira, el darrer, Una habitació amb vistes, el que ens porta cap a Itàlia, medeix 23 per 15 centímetres i pesa 516 grams, mig quilo. És un bon llibre.
Sí.
Un any a la Provença medeix 18 centímetres d'alt i 11 i mig d'ample i pesa 200 grams. Bueno,
bé.
És un llibre portable. Ara, anem al Tres llums. El que dèiem, ui, aquest és petit, perquè la gent diu, però com de petit? Doncs mira, fa 15 per 10. Saps les fotografies
fotografia
aquelles
15 per 10, sí,
que revelàvem abans, allò, sí. les fotos de paper, doncs 15 per 10 i pesa
7 grams.
És meravellós.
És increïble.
A més, l'editorial se diu minúscula, que tots els llibres que edita són així.
Ah,
pues els editen així, l'editorial minúscula, sí, sí.
Bueno, és una anècdota, però és un llibre que té les seves 112 planes.
105, sí, sí.
I té tota la història. Vull dir, el contingut el té tot. Ara, bueno, pues és un llibre molt portable, molt portable. El pots portar a la butxaca i allí on t'enganxi, doncs, destino una estoneta per llegir. Bueno, són les tres propostes d'avui de l'Anabel Ramos. Tot això sempre us ho dic, ho trobeu a la Biblioteca Pública de Lleida. És la tercera entrega d'aquest viatjar. Anava a dir sense sortir de casa, però pots sortir de casa, te'n pots baixar al parc quan no faci tanta calor, a llegir, pots anar a la platja, a la muntanya, on vulguis, llegir, i a més és aquest extra, viatjar una mica més. Anabel Ramos, fins la setmana vinent.
Adeu.
Gràcies, Anabel. Soc el Ricard Álvarez i ja t'estic preparant el migdia de Cope Lleida, en 4 minuts.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Decía el poeta asturiano Ramón de Campoamor que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, que todo es según el color del cristal con que se mira. Pues si hablamos de política, estos versos vienen que ni al pelo, porque una misma realidad se ve de manera radicalmente diferente según quien nos la esté contando. El pasado 12 de junio, es decir, hace poquito, hace 3 semanas, pasó por Herrera en COPE, te acordarás seguro, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De todo lo que dijo, que fue mucho, una de las cosas que más polvareda levantó fue su argumento de que el final de la banda terrorista ETA llegó gracias a su gobierno y gracias a su gestión.
Sí, lo digo, bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Sí, pasó con mi gobierno. No pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. Me siento orgulloso extraordinariamente.
Pues desde su cristal, Zapatero observa el final de ETA como una de sus grandes bazas y también le sirvió para justificar, además, los pactos que el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo a lo largo de esta legislatura con Bildu. Esta es la versión de Zapatero, pero hoy mismo ha pasado por Herrera en COPE otro expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, y con el cristal del Partido Popular, la versión cambia bastante.
Zapatero dice que él acabó con ETA, pero el último jefe de ETA dijo que decidieron disolverse al enterarse de que usted, como nuevo presidente, no quiso suscribir los acuerdos que ETA tenía con el gobierno de Zapatero. ¿Eso es así?
No, realmente con ETA no acabó ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, ni el gobierno de Sánchez. Con ETA, quien acabó realmente fue el conjunto de la sociedad española, las víctimas del terrorismo, tantos y tantos españoles que aguantaron tanta extorsión.
Pues el hecho es el mismo, el final de ETA, pero ya ves que la versión es muy diferente y solo hay una verdad. Lo triste puede ser que esa verdad dependa más de lo que se quiera creer cada uno que de unos hechos objetivos o que la verdad se adapte a un discurso y no al revés. Lo que sí sería interesante es ver qué dirá precisamente de este asunto del final de ETA la historia, por ejemplo, dentro de 100 o 200 años, pero bueno, creo que no vamos a llegar. De todas formas, si por entonces siguen teniendo interés por el asunto, siempre podrán recurrir a la página web de COPE para comparar, porque ya está colgada la entrevista de Carlos Herrera esta mañana a Mariano Rajoy y también puedes encontrar en nuestra web la entrevista a Zapatero. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya, como siempre, Ángel Correas.
Pues lo estábamos esperando, Pilar, y mira lo que tengo en la mano, ¿lo ves?
Espera, que me pillas un poco lejos, no veo.
Bueno, sí, son los datos del CIS. Es
Vale, vale, vale.
Son los
me
datos
enseñas
del
una tabla.
Claro, que
y
sale
no
muy pequeñito. Solo sale muy pequeñito. Y lo que dice el CIS en esta encuesta macro, encuesta electoral, es que el PP ganaría las elecciones con un 25% de los votos. La segunda fuerza política sería el PSOE, que tendría el 24% de los votos. Estarían muy cerca uno de otro. La tercera fuerza sería Sumar y la cuarta Vox. En este caso, y según esta estimación que hace el CIS, según la mejor horquilla de las que propone, pues el pacto PP-Vox no sumaría para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, pero ya decimos que es simplemente la encuesta, la fotografía que presenta el CIS en su último sondeo. También contamos, Pilar, que ya se superan precisamente los 2 millones de solicitudes de voto por correo para las elecciones generales del próximo 23J. Aún quedan 8 días por delante para que se cierre el plazo de solicitud y ya se están superando todas las previsiones. Hay que recordar, por ejemplo, que en las anteriores elecciones generales el voto por correo fue apenas de 1.200.000 personas y ahora mismo quedan todavía 8 días y ya llevamos más de 2 millones de solicitudes. También contamos que la justicia europea ha retirado la inmunidad como eurodiputada Puigdemont. Eso quiere decir que hay vía libre para que el Supremo vuelva a emitir una orden de detención reclamando su entrega a España, pero también es verdad que Puigdemont ha recurrido. Y la mascarilla, que ha dejado de ser, ahora sí, definitivamente obligatoria desde hoy. ¿Por qué? Porque se ha publicado en el boletín oficial del Estado. Así que si tenemos que ir a la farmacia, nos la podemos poner por precaución, el que quiera. Pero desde luego, para entrar a un hospital, farmacias, residencias, la mascarilla ya no es obligatoria. Y también contamos que según algunos medios nicaragüenses, Monseñor Rolando Álvarez, el obispo encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, habría sido liberado de la cárcel La Modelo, la activista por los derechos humanos en ese país. En Nicaragua, Bianca Jagger ha publicado en sus redes sociales que el obispo, que fue condenado a 26 años de prisión por traición a la patria, será trasladado a Roma por orden de la dictadura sandinista.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues atentos hoy, ¿no?, a lo que se dice en París sobre Mbappé.
Claro que sí, porque a las 2 de la tarde es la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG y es de esperar, lógicamente, que se vaya a hablar mucho del futuro de Mbappé, porque además también comparece el presidente Nasser Al-Khelaifi. Hoy, además, la Confederación Brasileña ha anunciado que Ancelotti será su seleccionador en junio de 2024. Pero como viene informando Arancha Rodríguez en COPE, Ancelotti aún no ha firmado nada y el Real Madrid da por hecho que si le ofrece seguir, el italiano se quedará. El club, por cierto, está a punto de cerrar el fichaje del joven turco Arda Güler. Lo que ya es oficial es la llegada de Íñigo Martínez al Fútbol Club Barcelona. Firma 2 años y llega libre del Athletic Club de Bilbao. Hay también noticia en el baloncesto porque Sergio Scariolo acaba de anunciar la prelista para el Mundial, Dani Blánquez.
Con la vuelta de Ricky Rubio y el estreno de Santi Aldama con la absoluta, España defiende título mundial, capitaneada por los Rudy Fernández, Sergio Llull y los hermanos Hernán Gómez. Entran en la prelista Juancho y Usman Garuba, a pesar de llevar varios meses de inactividad, y el que no estará en la cita mundialista será Lorenzo Brown por lesión, al que Scariolo ha reconocido que echarán de menos. El 4 de agosto, primera prueba en el Within Center ante Venezuela.
Y en el Tour de Francia arranca ya la primera etapa de Pirineos.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts per sobre de la una, meitat de la setmana, dimecres 5 de juliol. Ja per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida, amb alguna precipitació que vam tenir ahir a la tarda, no massa importants. A la ciutat de Lleida no, tampoc és que sigui novetat, però per exemple, a Lladurs van caure 24 litres per metre quadrat, 22 a Sant Guim de la Plana, 19 a Aravell, 18 a Oliana i a Castell de Riera, 13 a Valira i a la Seu d'Urgell, 12 a Solsona i a la Seu d'Urgell, 9 a Artesa de Segre i a Sopeira, aquests ja saps que van directes cap als embassaments, 8 a Cervera, 3 al Carràs i aquí no va arribar. Vaja, si va arribar, doncs va ser totalment poc significatiu. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia i li preguntem a la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està ennuvolat al Pirineu i tenim intervals ennuvolats a la resta amb nuvolositat d'evolució diurna. S'esperen xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta i localment forts al Pirineu i les temperatures es mantenen sense canvis o baixen lleugerament i deixen 32 graus a Lleida. Demà estarà poc ennuvolat, augmentant a intervals ennuvolats i amb nuvolositat d'evolució diurna. Al Pirineu s'esperen ruixats i tempestes a la tarda que podran ser localment fortes i anar acompanyades de tempesta i també seran probables a la resta de manera més dispersa i menys intensa. El vent serà variable, fluix i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis i les màximes pujaran i arribaran a 31 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que t'explico una darrera hora de neteja de la ciutat de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ha estat un dels grans cavalls de batalla amb aquestes darreres eleccions municipals, que ja no recordem, però va haver eleccions municipals, i concretament el diumenge 28 de maig. Ja no recordem perquè ja ha passat un mes i escaig, i és que en tenim unes altres ara el juliol, 23 de juliol, que igual no ho recordaves, t'ho dic. Recorda, respecte a això, que has de saber ja si t'ha tocat estar en una mesa electoral, i si t'ha tocat i no pots, tens 7 dies per presentar al·legacions, si no hi has d'anar. I ja vam veure que la llei preveu que podries anar fins i tot a la presó si no et presentes en una taula, i multes de molts diners. No hi ha constància de que mai hagi passat, però a la llei hi és. A la llei hi és. Per cert, vull dir, la persona que van enganxar robant aquí a l'eix comercial i que tenia antecedents de més de 40 vegades pel mateix, de moment que ho segueix fent és que no ha entrat a la presó. Per tant, ja seria de jutjat de guàrdia que perquè no et presentis en una mesa electoral ens acabessis tenint problemes legals greus. Però vaja, vull dir que de totes maneres, si t'ha tocat i no hi pots anar, al·lega, per si de cas, que ja veus com van les històries. En fi, seguim a la ciutat de Lleida. La paeria deia que el cavall de batalla d'aquestes eleccions municipals, un d'ells va ser la neteja de la ciutat i la manca de manteniment. Això ja no es tracta ja de contractes o no contractes, o com deien ara, depèn del color del vidre amb el que ho miris. Mira-t'ho com vulguis, amb el color que vulguis, Lleida està bruta i li manca manteniment. Això és innegable. I tirar pel camí de negar-ho o justificar-ho crec que va ser un gran error, perquè Lleida està bruta i li manca manteniment. Per què està bruta? Doncs aquí sí que podem parlar llarg. Falta si hi ha incivisme, si és que la gent no té cura de res, si també els serveis de neteja són inferiors al que eren, si no ho fan bé, la combinació de tots, que jo crec que potser seria la més acertada, però no entrem en això. Entrem a que hi va haver alguna part que va dir que no, que està com sempre. Doncs no, Lleida no està com sempre. Doncs bé, la paeria de Lleida ha començat ja avui el pla de xoc de neteja barri a barri. Uns 35 treballadors de tots els serveis municipals i empreses contractades pel consistori portaran a terme tasques de neteja i manteniment, per exemple, al barri de la Bordeta durant 3 dies. Les actuacions es desplaçaran després al CK de Sant Pere i a la resta de zones del municipi. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, parla dels objectius del projecte de neteja barri a barri.
La ciutat neta, endreçada, tindre una ciutat orgullosa, tindre una ciutat amable amb la ciutadania. Pues aquest és l'objectiu. Cost zero. És un tema de gestió, com veníem denunciant nosaltres des de fa temps, i ara el que ens posem és a treballar. Per això som tots aquí, totes les empreses, tots els col·laboradors amb els seus diferents àmbits, la neteja, el manteniment del mobiliari urbà, els parcs i jardins, el manteniment de les senyals, de les marquesines dels autobusos, estem tots aquí per treballar, i durant 3 dies farem aquesta neteja intensiva, i la setmana que ve ens trobarem en un altre barri, que és el barri del CK de Sant Pere.
Ara farem dissabte. Saps allò que diuen, aquesta dita catalana? Fer dissabte, ja saps el que era. A no ser que estiguis en ple hivern, és obrir finestres a la llar, ventilar, canviar la roba de llit, endreçar doncs, el que durant la setmana genere dins d'una casa i ja està, i deixar-ho tot fet, anar a fer la compra, fer dissabte, és el que es diu, oi? Doncs ara farem dissabte a la ciutat de Lleida. De totes maneres, la dita és fer dissabte, que vol dir que s'ha de fer cada setmana. Si està molt bé aquest pla de xoc, però després s'ha de mantenir, perquè ja hem vist que la cosa no es manté sola. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida.
Juan, tienes mala cara.
Hace días que no duermo. Tengo un montón de deudas.
Tranqui, haz borrón y cuenta nueva.
¿Cómo?
En borrón y cuenta nueva tienes un equipo de profesionales, abogados y economistas que te ayudarán a cancelar las deudas, tanto para personas físicas como para autónomos, avalistas y pymes. Tienen oficinas en toda Cataluña. Visita borronycuentanueva.info y duerme tranquilo.
¡Ah, qué bien! Ahora mismo contacto con ellos.
Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, és l'Infocope Lleida, ens trobes a internet, infocopelleida.com, ens pots seguir a través de les xarxes socials i també escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que et permet doncs, escoltar el programa fora d'hora, quan a tu et vagi bé, tantes vegades com vulguis i fins i tot recuperar programes antics. Sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
A veure, Jaume, de què parlem avui? Ja?
Vinga, va, perquè comencem el juliol i molts estan de vacances o alguns estan de vacances i no miro a ningú.
I d'altres ho estem intentant, però encara no.
I, no miro, i d'altres, doncs, exacte. Però quin és el principal gadget que no pot pas faltar a les vacances? Perquè, clar, tu faràs moltes coses.
En estas vacaciones el ventilador.
No, espera.
Esta, el ventilador portàtil. Sí,
ja. Que te'n dic una altra, la tarja de crèdit.
Sí, sí.
També,
sí. Però això no és un gadget.
Bueno, sí, ara sí que porten xips.
Sí, claro.
I si no portes el rellotge.
No és un gadget, no.
Què no pot faltar?
Vinga,
ja ens ho diràs.
Que, no sé, avui...
Estar connectados.
No sé si el David ja ha fet les maletes. No sé si has fet ja les maletes, David.
Ja estic volando, ja.
I quin és el principal gadget que has posat a la maleta?
La bateria portàtil.
Doncs vinga, va, la bateria portàtil per les vacances. Quina és, i quins altres, i com té de ser aquesta bateria? Doncs aquest serà el primer tema que parlarem avui a la tertúlia Fric.
Una de plomo, és de cotxe, i això te carga...
La bateria del cotxe aparcado, he sacat la bateria del cotxe, li he puesto quatre ruedas i venga, tirant milles.
I què passa també a les vacances i quan estem aquí més distesos? Pues que cada vegada hi ha més estafes amb el tema del visum. O sigui, ull. Vale, perquè baixem la guàrdia, estem tots molt contentets.
Premios de verano, a volver a la nevera de Coca-Cola gratis.
I a vegades ens la colen.
Ojo, vale?
Ens la colen. Mira, perquè ara fa un programa o dos que no parlàvem de la IA, d'aquesta intel·ligència artificial que portem l'últim any que no ens deixa, doncs que detecta el càncer de pàncreas 3 anys abans de que surtin els símptomes.
Caram.
Bravíssim.
Aquests exemples són els que la intel·ligència artificial ens ha d'ajudar a resoldre.
Sí, l'únic que sí.
Vale? Sí que la comentarem també. I Google abandona el desenvolupament de les ulleres de realitat augmentada. La setmana passada parlàvem de tot aquest segment i, ostres, sembla que està fent neteja.
Portem tres programes parlant de que Google tanca un servei.
Des de la presentació d'Apple, tot el món està pegant uns volantazos.
Sí, sí.
Estamos viendo uns volantazos tremendos, en serio.
I l'última, que també comentàvem la setmana passada del tema de Microsoft, doncs Microsoft vol portar el sistema Windows totalment al núvol.
Ah, o sigui, un ordinador connectat a internet i prou.
Sí, al núvol.
Sí. Bueno.
Doncs ja veieu que aquesta setmana doncs, de temes en tenim. I en l'apartat de concepte bàsic tecnològic parlarem de la DMZ. Parlàvem
tot
de SAI.
Tots són sigles, eh?
Parlàvem de NAS,
SAI, DMZ.
DMZ.
Encara sona pitjor, aquest.
Doncs vinga, va, com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per la tertúlia friki. Per començar, doncs un moment pel record on en David ens explica l'efemèride d'avui. Vinga, David, quina efemèride tenim avui?
Pues mirar, tal dia com hoy, 5 de julio de 1994, se fundó una pequeña empresa de comercio electrónico en Bellevue, Washington. Esta empresa se convirtió nada menos que en Amazon. Y el señor Jeff Bezos es el que firmaba y lanzaba, bueno, pues sus inicios, ¿no? Amazon, que hizo algo tan especial que, en primer lugar, la visión de aprovechar el potencial de Internet y crear una plataforma donde los consumidores pudieran encontrar y adquirir una amplia gama de productos de manera conveniente y más que conveniente, bueno, pues empezó, ya sabéis, como no, como librería con el tema de los libros, sino que además empezó a crear sus propios sistemas de Internet. Creó un sistema de comercio electrónico tan potente, el cual le permitió que nada más que en 2 años integrara más de 1 millón de productos. Y además, este software iba dotado de unas máquinas, de unos servidores, que es donde vio el otro negocio, que crecía en paralelo, mientras que solo conocíamos Amazon y veíamos Amazon por el comercio electrónico, que fue Amazon Web Services, que es donde hoy día factura millones y millones. Es decir, en una red de servidores totalmente estables y deslocalizados a nivel mundial, con copias que hoy día da servicios a plataformas como Netflix, por ejemplo, para que podamos ver Netflix, todo eso está alojado en los servicios de Amazon Web Services.
¿En el 94 has dicho?
En el 94 empezó la empresa, comenzó la empresa.
Venen llibres, ¿eh?
Vendiendo llibres de forma electrònica.
Res a veure com la coneixem avui, la
Massana. Que no tenen ni 30 anys, ¿eh?
No
29,
Ni 30 años y han crecido además en el mundo de la tecnología. Ojo, donde Amazon al final, desde Web Services, han sido los que han creado hasta su propia plataforma de televisión, y no solo su propia plataforma, sino producciones de contenido con Amazon Studios, ¿no? Uh-huh. Que tenemos hoy Prime y todos los servicios de Amazon que tenemos. Es decir, al final, el señor vendedor de libros aprovechó la tecnología que tenía para llevar producto en convertirlo en no solo vendo libros, sino si puedo vender libros lo voy a aprovechar para cualquier producto, y ojo, porque voy a desarrollar el sistema que pueda soportarlo para dar servicio a los demás. Un gran genio, uno de los multimillonarios a día de hoy, y como bien decimos, en menos de 30 años.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1994. Ui, el juliol del 94. Quines vacances vaig fer.
Ah, te'n recordes?
I tant. I també un altre, és també el 94, em sembla que encara no hi havia aquí a l'estat l'internet com a tal.
Ara jo no recordo exactament. Jo vaig començar amb l'Infobia.
Sí, però em sembla que va entrar al 95, no?
Yo no comencé con el mundo de internet hasta el año 97, 90, finales del 96.
Yo creo que va a ser sobre el 95, ¿eh?
Teníamos una especie de híbrido a España.
Tenía RDSI en casa.
No, una cosa es la tecnología que conectáis a internet. Sí. Una otra cosa es que obriguessis el mundo de internet amb el Netscape. Yo creo que el 96, va entrar el 95. Pero bueno, aquest ho buscarem per un altre dia, aquesta efemèride, i ja està. Ens hem traslladat a l'any 1994 amb tot un efemèride que ens ha portat aquest record de l'Amazon, com va començar i què és avui en dia, res a veure. I ara, doncs, bueno, ara toca, ara han fet culturilla. Ara toquen
conceptes bàsics.
I avui, aquesta culturilla, doncs, és aquest concepte bàsic, DMZ.
Zona Z. Zona DM desmilitarizada. ¿De esto de qué van? ¿De la guerra? No, esto se trata de crear un sistema intermedio, un servicio, un servidor intermedio, donde poner datos para varias cosas sin tener que entrar dentro del sistema. Me explico. De pronto tengo un programa al cual se tiene que conectar otro programa o una persona para coger datos. En vez de entrar directamente dentro del programa base para sacar esos datos, creo una zona intermedia, una zona desmilitarizada, donde este programa va dejando esos datos y nosotros como usuario entramos. Me explico un poquito más allá con algo muy claro. Tenemos todos la aplicación de la Meva Salut,
sí,
¿no? Con esta aplicación de la Meva Salut accedemos a unos datos. Realmente no nos estamos conectando desde allí a todo el servidor del X con toda la información y demás. No. El X tiene entre medias un servidor con unos datos básicos que son los que nos ofrecen aquí, donde nosotros entramos a esa zona desmilitarizada, donde desde aquí no podemos entrar o es más difícil entrar a su sistema. Daros cuenta que si damos acceso directo a que puedas conectar el sistema, los hackers para eso están, ¿no? Bueno, pues eso es un DMZ, son estas zonas desmilitarizadas con seguridad, estas zonas intermedias, para evitar las intrusiones, ¿vale? Que nadie pueda entrar a una red interna directa o a unas bases de datos generales.
Uh-huh. Doncs vinga, va, que avui David ens ha explicat aquesta DMZ, ¿vale? Que és aquesta zona aquí intermitja, que, bueno, se pot fer anar, però és aquesta zona de seguretat que posem a la nostra xarxa. Doncs vinga, va, perquè si avui és dimecres al migdia i estem a Copelleda, ara els friquis estan en antena, a l'antena de Cope. Ara comença
la tertúlia fric.
Jaume, espera.
Digue'm, va.
No, et vaig a trencar el guió ja només començar. No, que he estat buscant.
Endavant.
Mira, la primera connexió, parlàvem de com va arribar internet a Espanya. Ho dic perquè ens pensem que tota la vida hi ha estat i no. A més, nosaltres ho hem viscut, això. Però és veritat que al llarg dels anys dius, bueno, però quin any va ser? Mira, la primera connexió plena des d'Espanya a internet va ser a mitjans de l'any 90. Era un servei experimental, eh? Només hi havia quatre centres connectats. Sí. Fundesco, el Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Politècnica de Madrid i dues universitats més. Però quan va arribar a les llars? Doncs a l'any 95 a Espanya hi havia 30 proveïdors de serveis a internet que són els que van començar sobre la xarxa d'infovia de Telefònica. I a partir d'allí ja es va obrir internet.
Exacte, és que jo la meva, o sigui, no la meva data era l'any 95.
No accedíem a internet directament, sinó era,
no,
ens connectàvem a infovia i d'allí cap a internet.
Sí, que accedies a internet directament.
No, mira, per accedir als proveïdors ho feies a través d'infovia.
Correcte.
I d'aquell proveïdor t'anaves a internet.
I ara, ara fas igual.
Bueno,
a través d'un proveïdor, sí, que és el teu operador, que connecta a internet. Et fa igual, el que passa que el sistema de transmissió és diferent.
Sí, però la connexió és que tu te connectaves a través d'una xarxa primer.
Igual que ara.
No, d'una xarxa que era local, sí, nacional, cara. Infovia, igual i a partir d'allí cap allà.
Igual que ara. Ara és la teva xarxa de fibra o ADSL, que sí, és home, local.
Però no constitueix una xarxa amb contingut. Infovia sí que tenia continguts. Tenia les seves webs, Infovia. Sí, les empreses tenien la seva representació dins d'Infovia i a partir d'allí es connectava la gran a la internet. Bueno, a partir del 95, per entendre'ns.
Sí, senyor, sí. És més o menys, però vull dir, és allò que dius, al final el temps passa i una miqueta, doncs, les dates poden variar. Vinga, va, som-hi, que ho trenques tot, Ricard, però bueno, està bé, no? M'agrada aquestes incursions perquè són positives, eh?
Vinga, va,
ara sí. Que la majoria estem pensant en les vacances.
I dale. Això ja ho vas dir la setmana passada.
Sí, no, i al començament també ho he dit, vull dir, però una miqueta per introduir el tema, no? I sempre tenim de marxar amb el nostre smartphone a punt, perquè és un gran aliat, però, i més diria que no podríem estar sense ell, però què tenim de tindre en compte per marxar de vacances? Doncs perquè el nostre smartphone estigui sempre a punt. Hem dit que la bateria és un tema important.
Però saps per què és important el tema de la bateria? O sigui, que sempre estigui engegat? Perquè ho portem tot aquí. La reserva de l'hotel, els bitllets de vol, he de pagar amb el mòbil, m'he deixat un document, un moment, que el tinc digitalitzat al mòbil. Per això necessitem que el mòbil pugui funcionar sempre. I si se'ns acaba la bateria...
Quina seria la nostra bateria, el nostre estri fundamental i més ideal per marxar de vacances?
Bueno, las baterías han dado un salto gigante y el tema es que ha venido a través precisamente de la carga inalámbrica, ¿no? Es decir, hay baterías ahora mismo que tenemos que mirar la compatibilidad de los equipos. En Apple, por ejemplo, todos aquellos que tienen MagSafe, ¿vale? Uh-huh. Y en el resto, todos aquellos que cumplen una QI determinada, que es lo que tenemos que mirar en los equipos Android. ¿Qué es lo que nos permite todo esto? Librarnos de los malditos cables con las baterías. Uh-huh. Y si me veo la batería, déjame el cable, ¿qué cable? Clic, conecto, conecto el cable, sí. Y la batería, el cable y el móvil, ¿no? Estas baterías, precisamente, bueno, pues son como las baterías de mochila antigua. No sé si os acordáis, ¿no? De cuando quitábamos la batería al móvil y comprábamos otra, ¿no? Y la poníamos en el microtac, ¿eh? Aquel de Moviline. Y la comprabas de 1000 miliamperios o de 2000 o de 3000, la joroba se iba haciendo más gorda, ¿no? Sí. El teléfono cada vez más gordo. Pues esto es exactamente igual, de forma magnética, clic, la ponemos en la parte trasera y a cargar el móvil, con lo cual podemos llevar el móvil con la batería cogido en la mano, podemos seguir utilizándolo, haciendo vídeos, ojito con la temperatura y el calor, y cómo no, bueno, pues el poder recargar el móvil de una forma más autónoma, de una forma más segura también y sin tener que llevar cables por medio.
Sí, sí. Ara també trenco una miqueta del guió parlant de bateries, que la Unió Europea vol legislar que els smartphones es facin perquè la bateria es pugui intercanviar, perquè ara portem uns anys que és un element sòlid.
Sí, de totes maneres, jo crec que s'han d'aclarir exactament. Una cosa és bateria extraïble i l'altra és que sigui fàcil de canviar. I aquí el problema sempre ve amb qui t'ho fa, amb quines eines necessites, si és que en necessites, perquè si són de les extraïbles
abans
no necessitaves.
Us en recordeu els primers smartphones que li traiem la tapa i a darrere hi canviàvem la bateria, o el que ha dit el David, amb aquell StarTAC que era l'exterior i li posàvem una altra més gruixuda perquè era més de 1000
amperes. Però el tema de
l'estanquietat,
aquí és on ja crec que el problema.
Bueno, aquest és un gran debat també, no?
Això una i dos. Jo ja ho sé, que sempre les oficials són més cares, però són les que acaben donant menys problemes.
I tenen més garanties.
I una bateria es pot incendiar, pot explotar i d'altres històries, igual que si la carreguem amb un carregador que no doni la corrent que ha de donar, no dic que siguin ja d'una marca concreta, però hi ha altres marques que donen una garantia i un bon funcionament i d'altres, doncs, escolta, que simplement el carreguen ràpid i no saps què passarà allí,
Vinga, som-hi, ja sabem com té de ser aquesta bateria i el que ara tenim de saber...
Espera. Vale, m'enduc el mòbil i la bateria. I si estic 21 dies fora, per exemple, quan jo ja s'esgoti la bateria, com la... què fem?
Bueno, pues tenemos diferentes tipos de cargadores. Tenemos cargadores solares, tenemos unas plaquitas, las cuales conectamos con USB-C y unas placas solares, que la carga es muy lenta y la recarga es muy, muy lenta. Y si no, bueno, pues al final acabaremos con el cablecito también en el hotel o donde en el aeropuerto, donde sea, recargando esta batería. Lo bueno es que podemos recargar directamente la batería mientras está dando de más alimentación al equipo.
Y pues la batería nos da per 2 o 3 días o 4.
Exacto, las tenemos hasta de 10.000 miliamperios, que tenemos 3 cargas para el móvil buenas.
Y tan.
Vinga, som-hi, va, perquè d'un cantó passem cap a l'altre, no? I ara posaríem, doncs, aquest warning de seguretat. I ull amb les estafes de Bizum, perquè quines són o què ens pot passar habitualment o què està passant?
El Bizum inverso.
Sí. És que el Bizum permet dos coses.
Claro, el Bizum permite solicitar dinero
o pagar.
Oye, solicito 40 euros. O, es decir... tienes las dos acciones.
Esta es buena, esta es buena.
Claro, es que te hacen creer que te han enviado un Bizum de X euros por error y que te van a enviar una devolución que cliques y ok. Claro, tú lo que recibes es una petición de 50 euros, de 20 euros, de lo que sea, tú le das ok y te quitan el dinero. Totalmente legal, porque sí, te he hecho una petición y más entonces, claro, ¿qué envían? Primero envían un mensaje como que, oye, te he hecho un Bizum, ¿vale? Recibes un SMS de que has recibido un Bizum. ¿Cómo que has recibido un Bizum? Pero claro, hay que mirar quién lo envía bien, ¿vale? Bueno, porque no, ahí es donde está el primero.
Y mirar a la aplicación oficial del banco.
Exacto, entrar al banco y ver si has recibido o no has recibido y tienes el dinero en tu cuenta.
Es que ¿vale? El Bizum, recordem, es instantánea.
Sí, sí.
El veurás reflexat al teu compte corrent. Si no el veus allí, per molt avís que rebis, escolta, yo los diners no los he rebut.
Fora, exacte. Clar. Fuera, adiós, buenos días. Es decir, hay que comprobar todo antes de, a ver si es verdad, por muy bien que lo puedan hacer. Pero bueno, es un error que, daros cuenta que si envían, con la de millones de usuarios que somos, ¿no? Que es que lo envían y de cada 10.000 alguno cae. Mirar ahí la estafa este año de las microestafas del regalo de lo que sea de Mercadona, de Coca-Cola, de no sé qué, de no sé cuánto, esto que se envía por WhatsApp, cuando nos lo vuelvan a enviar y digamos, sí, que llevamos 6 años enviándolo esto, o sea, que ya sabemos que esto es, bueno, pues si lo siguen enviando es porque sigue habiendo gente que cae, o sea, que ojito.
Venga, ojito. Y bueno, podrían hacer servir la inteligencia artificial per vigilar una miqueta
coses.
Per aquestes coses, però el que sí la podem fer servir i ja està provat és que serà una gran aliada, serà una gran aliada nostra, perquè ara detecta el càncer de pàncreas 3 anys abans de que surtin els primers símptomes. Aquí sí que podem dir que la tecnologia ens ajuda, no?
No, en la parte médica desconocemos muchísimos proyectos, pero muchísimos, es decir, también en las ecografías de mama ayudan o pueden ayudar a reducir el número de biopsias que se hacen, también predecir incendios, plagas, medir maderas de bosque, hacer un montón de cosas y, cómo no, bueno, pues una más, ¿no? Y sobre todo para estas historias clínicas de los pacientes que puedan tener, bueno, pues algún tema familiar, ¿no? Y que se pueda heredar, en este caso, del tema del cáncer de páncreas, ¿no? Algo tan severo. Bueno, pues han hecho un algoritmo que han estado trabajando en la Universidad de Copenhague y de Harvard, que analizando los resultados logran detectar con éxito cáncer, o sea, casos de hasta 3 años en fases en las que aparezcan síntomas, ¿vale? O sea, antes de que aparezca el primer síntoma, ya poder saberlo, ¿vale? Para eso necesitaron la información que había de las historias clínicas de los pacientes, es decir, ya historias que ya habían, y crear el algoritmo para mirar, bueno, pues ciertos KPIs, ciertos puntos que pueden dar a tener al final un mayor riesgo de desarrollarlo, ¿no? Ahora queda la segunda parte, que es, bueno, pues en el momento que, cómo poder prevenirlo, cómo poder
estar atentos i demás.
I tant.
Doncs vinga, va, continuem, perquè Google continua fent neteja de les línies de desenvolupament i en aquest cas abandona les ulleres de realitat augmentada.
Buah, és que me parto.
¿Cómo es eso?
Antes. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que la semana pasada comentábamos que Meta se mete en los videojuegos con el tema del metaverso o la realidad virtual como tal? Ahora, girones, es decir, para todos los. ¿Cómo no van a abandonar el proceso? Mira, nosotros mismos, Jaume, en el Mobile World Congress, con las gafas de LG flipamos, ¿verdad? Porque ya era un desarrollo muy por encima de las gafas que tenía Google. Tenemos vídeos colgados en las redes y todo, moviéndolas, tal. Tú y yo las probamos. Desde el anuncio de Apple, aquello parece el siglo XIX. Claro. Y estamos hablando del mes de marzo de este año. Y estamos en julio. Es decir, ojito. Ojo, porque esto ha hecho que cambie todo. ¿Cómo no va a desechar ese producto que ya no tiene ningún sentido?
Pero estamos hablando de las gafas que lanzó Google fa 10 anys, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro.
Aquelles que portaven amb un costat, un...
La pantallita, exacto.
Mira, les estic mirant. 2013 les va llançar, o sigui, fa 10 anys. Fa 10 anys van sortir a $1,500, aquelles ulleres. $1,500 de fa 10 anys. Ara a Apple parlem de 3.000 o 3.500.
Bueno, es que...
Pero vaya, voy a ir re a ver, ¿eh? Una cosa con la otra.
No, claro, porque aquí hablábamos de realidad aumentada, ya lo hicimos en otros programas. Apple combina realidad aumentada y realidad virtual, uh-huh. Las dos cosas, y de forma totalmente interactiva, a través de cámaras, a través de tal. Entonces, el tema es que estas gafas de realidad aumentada ya no tienen sentido, pero vuelvo a repetir que es que hace poquitos meses ya veíamos unas gafas de realidad aumentada que alucinábamos. ¡Qué guay! Mira, y tienen teleprompter y tienen... O sea, vale que es otro rollo, es otro tipo de gafa, no es una gafa como la de Apple de casco de tal, es al final es una gafa que podrá tener su sector para sus utilidades, no digo que no, pero bueno, pero que hoy día ya y llamándose Google, ese producto no tiene ningún sentido.
Bueno, pero hace muchos años que no sí, saben sí. Desenvolupant res, ¿eh? Per tant, simplement jo crec que ja han dit, vale, ara ho oficialitzem, tanquem aquest projecte.
Vinga, va, passem ja a la darrera perquè Microsoft ja té al cap el núvol, vull dir, i ja té en el núvol el que és la seva suite més important, i ara falta l'últim pas, tenir-ho tot, que també serà aquest Windows.
Però això és un
Windows.
Sistema operatiu, eh? O sigui, una sí, cosa sí, és tenir sí. L'Office al núvol.
Aquesta seria la seva meta aspiracional, tindre-ho tot al núvol, Microsoft? Sí. Ja amb el sistema operatiu ja ho té tot, ja no tenim res en el seu PC físicament.
Bueno, però algo haurem de tenir, a l'ordinador. Algo haurem de tenir, dic jo.
Bueno,
la base...
Tindrà d'haver un connector, no? Un connector.
Bueno, vale, ja, però l'ordinador perquè s'engegui necessita un sistema operatiu.
No, a ver, los Chrome, los ordenadores de Google Chrome, van a este rollo. El tema es cómo no cobrar el sistema operativo con la de licencias de Windows 365 que se venden. El tema es que aquí los gurús han dicho, vamos a ver, Office 365, hay un montón de gente que lo utiliza de forma... online. Y claro, porque una licencia de 1,80€ a una licencia de 9,80€ al mes, pues claro, de forma online ya claro. Me va bien para ciertas cosas, ¿vale? Ya si te lo quieres descargar y quieres tenerlo descargado, 99€ al año o 9,80€ al mes, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde han dicho todos los gurús, ostras, pues a través de Office 365 que se llegue todo el mundo de Windows y de Microsoft. Es que ya, ¿para qué quiero un sistema operativo? Si puedo tener ahí el que la gente se descargue, se instale y tenga aplicaciones, pues chico, abres y se enciende. ¿Por qué? Porque el sistema operativo es simplemente un starter. Es simplemente algo. Eso sí, volvemos al ordenador de Google, que si no tiene internet, no vale para nada.
Claro, eso sí. Eso sí.
Si no está conectado a internet, no vale para nada. Entonces, esta es la idea de este Windows 11 con Windows Office 365 para permitir que el sistema operativo completo esté en la nube y tengas pequeñas máquinas en la nube. Eso sí, siempre todo conectado a internet, porque igual el Windows, el Office 365, si no tienes conexión a internet, no funciona.
Bueno. Doncs escolta, que hem arribat al final del programa d'avui, el David Casero, que el anava a acomiadar com sempre. David, moltes gràcies i tal, però l'hem d'acomiadar una mica més potent. Perquè
és així, no? Ja no ens veiem al setembre o no?
Claro.
Ah, bueno, mira, ¿veis? Siempre el último programa es en el que sabemos si renovamos o no, ya.
Sí, eso tú.
Enhorabuena.
Eso tú.
A mí me queda un programa todavía.
Te queda un programa todavía, por eso
la semana vinent encara parlarem de noves tecnologies a l'Infocope Lleida, però el David Casero, doncs, ens va fer una petició amb bé de forma, amb els documents correctes, i ens ho va fer fa molt temps, una petició de poder marxar una setmana abans de vacances, i al final amb el Jaume vam dir, bueno, escolta, sí, li deixem marxar de vacances.
No. Así que ya está el fuera de oficina automática activado, el móvil con la segunda línea esa es SIM activada también, y bueno, chicos, pues que otra temporada más, un placer, un honor, y que bueno, pues a la vuelta nos vemos con muchísima más tecnología.
Pórtate una buena batería.
Sí. Ahí shotenlo, claro, que ya la tengo. MagSafe de 1000 miliamperis, no porto una, porto dos.
Una abrazada, David.
Gràcies i feliç
i
verano.
Bon estiu, eh? I Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
Un día más en Cadena Cope vamos a hablar con los amigos de Borrón y Cuenta Nueva, que no los conocéis. Bueno, pues podéis acceder a su página web, borronycuentanueva.info, o llamando al teléfono gratuito 900-823-934. Repito, 900-823-934. Y hoy queremos hablar sobre concursos. ¿Qué tipo de concursos están presentando con mayor frecuencia los juzgados? Y para ello hablamos con el abogado Marc García. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son esos concursos?
Pues mira, los concursos que se están presentando mayormente los juzgados, en general en toda España, básicamente son aquellos relacionados con las pequeñas y medianas empresas, con las pymes. Y también para aquellas personas físicas y autónomas. Y son básicamente dos. Los concursos que denominamos sin masas, así se han denominado con la última reforma de la ley concursal, y los procedimientos especiales llamados microempresas. Uh-huh. Básicamente son estos dos.
¿Y en qué consiste ese concurso denominado sin masa?
El sin masa es cuando hablamos de una empresa o persona física que no tiene activo, es decir, no tiene nada, sí. ¿Vale? Entonces, se aplica a procedimientos concursales para personas físicas y jurídicas, su tramitación es obligada mediante abogado y procurador, es necesario que alguien especialista analice la materia, es un concurso en el que empresario, autónomo, avalista o la empresa no tiene más, es decir, no son titulares de bienes relevantes que merezcan ser objeto de liquidación. Es decir, puede ser que tenga un activo, pero ese activo no es relevante para cubrir la deuda.
Correcto.
¿Vale? Si es en caso de empresa, no puede tener trabajadores. Y la tramitación es la más rápida. ¿Por qué? Porque no es necesario un administrador concursal, salvo que con un 5% del pasivo solicite un administrador concursal. Y en 15 días, un mes, podemos tener el concurso, tanto de la persona física como jurídica.
Muy bien. ¿Y en qué consiste el procedimiento especial para microempresas?
Esta es la gran novedad de la última reforma de la ley concursal, el septiembre de 2022, y consiste básicamente en concursos destinados a personas jurídicas. Aquí no hablamos de personas físicas.
Sí.
Y la obligación también a tramitarlo a través de un abogado y procurador, es necesario también ir de la mano de un especialista. Por aquí, para ir a concursar este tipo de empresas, se necesita o bien tener menos de 10 trabajadores,
sí,
un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo hasta 350.000 euros. Todo lo que nos dé dentro de estas métricas, ya hablaríamos de un concurso ordinario, pero si están dentro de estas métricas que he dicho ahora anteriormente, hablamos de un concurso de microempresa que es mucho más ágil mediante formularios, etcétera.
Uh-huh. Entonces podemos destacar, abogado, que las novedades que incorpora este concurso, sobre todo importantísimas, es esa tramitación más ágil, eficaz, rápida, canalizado a través de formularios homologados judicialmente.
Correcto, es lo que la novedad principal de la nueva ley concursal, que además está teniendo algún problema a nivel técnico, pero que bueno, ya acaba la tecnología ya acabará de arrancar. Y sobre todo la otra novedad es que no es necesario la intervención de un administrador concursal en estos dos tipos de concursos que he hecho, salvo que un determinado mínimo de pasivos lo solicite. Pero no suele ser común. Por lo tanto, se agiliza mucho más el procedimiento. Simplificación de trámites y sobre todo incorpora, que muchas veces no van de la mano de la justicia, pero la reforma y la agilidad tecnológica y plataformas digitales en el mundo de la justicia.
Tengo entendido que según la página de estadística concursal del tribunal, este tipo de concursos es el que abunda más, especialmente en Cataluña, ¿no?
Abunda en Cataluña en torno a un 80-90%, sobre todo tras la reforma de la ley concursal. Uh-huh. Hemos visto un aumento importantísimo y así nos lo transmiten los jueces en los foros de juristas.
Bueno, pues hoy hemos conocido qué tipo de concursos están presentando con mayor frecuencia los juzgados, en qué consiste ese concurso denominado sin masa y, muy importante, como decía el abogado, el procedimiento especial para microempresas. Si queréis más información, ya sabéis que la tenéis toda en borrón y cuenta nueva.info, es la página web, o el teléfono el 900 923-934. Importantísimo esa visita en persona, si queréis acudir al despacho, o esa primera visita, que también es gratuita. Lo digo porque hay muchas personas que a la hora de hablar de abogados, señora García, dicen, bueno, es que meterse ahora con abogados, pues tal. Tranquilos, la primera visita informativa gratuita, ¿eh?
Totalmente gratuita, y ahí les esperamos.
Gracias, abogado.
A vosotros, gracias.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, doncs ja d'aquest nou equip de govern de l'Ajuntament de Lleida, avui rebem el primer regidor, que és el Jackson Quiñónez, que ja el tenim aquí assegut als nostres estudis. Jackson, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Quin honor ser el primer.
Bueno, escolta, i per nosaltres també, benvingut i enhorabona, per cert.
Moltes gràcies.
Jackson, tu ara ja ho podem dir, seràs regidor d'Esports i de Cooperació.
Correcte. Segons el que diu el Cartipàs i el meu nomenament de l'alcalde, seré responsable o regidor d'aquestes dues àrees.
Ara no, perquè acabem temporada i anem de cara a l'estiu. De totes maneres, de cara al setembre-octubre, com a regidor d'Esports, ja parlarem.
Sí, ja saps.
L'esport és una faceta, per mi, fonamental dins d'una ciutat i d'una societat, i és una vessant que potser ha estat lleugerament descuidada els darrers anys.
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo en tu.
Perquè, a més, com a esportista, entenc que
sí,
ho tens clar, això.
Por això lo digo. Tenemos que intentar trabajar para que eso sea fundamental, para que sea més que un luxe o una pràctica esporàdica, sea una pràctica habitual, de dia a dia, más de obligada també, ¿no? O sea, no se le puede obligar a fer res, però...
Sí, sí,
una práctica obligada porque las sociedades que practican deporte son sociedades mucho más amables, sociedades más sanas, o sea que tienen que trabajar ahí, tenim feina.
Doncs d'això ja en parlarem, evidentment, d'esport. Acabem d'aterrar, per tant, ara és començar a veure com estem i on volem anar a curt termini. Ens acompanya també avui la Sandra Espada, és tècnica del Departament de Cooperació Internacional. Sandra, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Benvinguda.
Gràcies.
Escolta, vosaltres, ara ho deia abans de l'entrevista, els tècnics sou els que sempre hi sou a les regidories. I els que hi sou, vull dir, sempre, passi qui passi de càrrec política.
Sí, la veritat és que són temàtiques algunes diferents i complicades, no? L'àmbit de la cooperació internacional també és molt específic i bueno, estem aquí per fer equip i per treballar el millor possible.
De totes maneres, avui amb el Jackson Quiñónez i amb la Sandra anem a parlar de cinema. Sí, anem a parlar de cinema. El que passa és que parlem del cicle Cinemón, i és un cicle que porta implícit, doncs, un missatge, un perquè, un objectiu. Ja no és només, escolta, fiquem uns dies i unes hores i unes projeccions de pel·lícules, sinó que hi ha implícit, doncs, una cosa molt més profunda, i per això avui, doncs, parlem des d'aquesta vessana de la cooperació. Jackson, Cinemón no és només cinema, busca tenir una resposta per part de la societat.
Sí, la verdad que desde aquí, de la regiduría de cooperación, siempre se ha trabajado por sensibilizar diferentes colectivos, ¿no? Y la verdad que ya llevamos la 17 edición del Cinemón, y yo creo que eso es fundamental, el respaldo, la continuidad que se le está dando a toda este evento o este Cinemón que cada año realizamos. Cada año se trabaja por sensibilizar o derivarse hacia un derecho humano en concreto, ¿no? Y este año se ha decidido de la regiduría sobre el feminismo global, ¿no? Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta hoy en día. Es importante por darle voz y difusión a un colectivo que poco a poco se está haciendo su, claro. su, su, su espacio dentro de nuestra sociedad, donde ha estado bastante, bastante apartado, ¿no? Y es importantísimo darle esa notoriedad y por eso hemos elegido este tema.
Sandra, de feminisme en parlem molt darrerament, afortunadament, després entraria el tema de si hi ha molta feina a fer o cada vegada n'hi ha menys, això és una altra història, però se'n parla molt. Vosaltres heu triat el tema del feminisme global, però a més no ho heu fet sols, sinó que teniu la col·laboració d'associacions i de moviments, que crec que suposo que és la gràcia, no?
Sí, de fet, a Lleida tenim un teixit associatiu superric, tenim entitats que treballen molt i molt bé i moltíssimes entitats que treballen en l'àmbit dels feminismes, però no només en els feminismes a nivell local, sinó per la defensa dels drets humans a nivell mundial, no? De com la situació de les dones a nivell mundial, doncs hem de continuar vigilant i hem de continuar lluitant per l'empoderament. Llavors, aquest treball transversal és un punt, bueno, és un puntal per la nostra feina, perquè junts sempre és millor.
Clar. El Cinemón, que comença avui, o sigui, que us avisem ja així, comença avui. A vegades les coses sense tanta previsió, vull dir, sense fer tanta agenda, surten més bé. Vull dir que comença avui, dijous, divendres i dissabte, 4 dies en el que, doncs amb les projeccions, girarà tot entorn a aquesta idea d'aquest feminisme global. Comencem avui al Cafè del Teatre. Jackson, a partir de les 7 de la tarda.
Correcte.
I ho fem amb el Kelly Saia.
Sí.
Ja sabeu que és cantant, el Kelly, que a més, o sigui, és cantant, la gent de Lleida fa molts anys que el coneixem, però el pas per la televisió li ha donat una dimensió, és el que té la televisió, li ha donat una dimensió interessant i, per tant, està bé que estigui present en un certamen com aquest.
El Kelly és, jo crec que és la parte más representativa que tenemos en el exterior de Lleida, ahora de Lleida mismo, ahora mateix. De verdad que es un honor que haya volgut colaborar amb el Departamento de Cooperación Internacional per hacer l'apertura, ¿no? L'apertura de aquest Cinemón. La verdad que le estem molt agraït al Kelly i convidem a toda la gent al Café del Teatro avui. Así que avui a les 7 de la tarda, así que esperem que tinguem presència, és totalment gratuït.
Això anava a dir, tot el cicle de Cinemón és gratuït.
Totalment gratuït.
I és arribar i fins a completar l'aforament.
Sí.
Fins a completar l'aforament les dues primeres, o sigui, avui i demà, perquè ja veureu que divendres i dissabte ens han preparat una història que a mi m'encanta. Ja? Però avui a les 7 de la tarda al Cafè del Teatre, el que li seia, hi haurà la presentació de l'estudi sobre la percepció de la ciutadania de Catalunya vers la cooperació al desenvolupament. Sandra, què trobarem amb aquest estudi?
Amb aquest estudi, que està realitzat pel Fons Català de Cooperació, que és un organisme a nivell de Catalunya, han fet pues, això precisament, no? Un estudi de la població del que opina sobre la cooperació, perquè, com sabeu, moltes vegades la cooperació ha estat pues, bastant qüestionada i moltes vegades és una eina que s'utilitza per dir no hauríem de fer cooperació o sí que n'hauríem de fer, i aquest és l'estudi que precisament demostra que hi ha un percentatge molt elevat de població que està avesada a fer cooperació i que vol continuar.
Anava a dir, què ens dirà aquest estudi?
Aquest estudi surt molt positiu per la cooperació.
Perfecte. Doncs avui a les 7 de la tarda ens el presentarà el Kelly al Cafè del Teatre. I serà aquest acte per donar inici a aquest Cinemón. Per cert, us dono una plana web. Bueno, de fet, heu de buscar a Cinemón als buscadors i Paeria, i des d'allí anireu directament cap a la plana web. És cooperació.paeria.cat/cinemón. cooperació.paeria.cat/cinemón, i allí teniu doncs, tot això que us explicarem ara. Comencem avui a les 7 de la tarda i demà també ens quedem al Cafè del Teatre a les 9 del vespre amb un monòleg. Jackson, Señoricidio. Señoricidio, és la Iranzu Varela.
Soy fan. Però molt, és cuando las chicas, Sandra, Chris, y me van a presentar y me van a decir el cartel cuando lo va a ver el dijous. No, primeramente me va a quedar una mica calladet, ¿no? Sí. A ver qué surtía. Me van a decir que hacía la presentación, digo, va, la seguís en xarxes y es brutal. Animo a toda la gent al dijous, que me dice a las 21 horas al Café del Teatre, porque o pasaré molt bé.
Això és demà a les 9, insisteixo, entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament, per tant, no, a més per educació, escolta, si comença a les 9 no arribes a les 9 i 5, arriba uns minuts abans, però no sigui cas que s'ompli i llavors et quedis fora també, eh? Per tant, al Cafè del Teatre, demà a les 9. I Sandra, divendres i dissabte, canviem de lloc.
Sí, ens n'anem a l'arrel de lo que és el Cinemón, no? Que és un cicle de cinema, en els seus inicis ja va ser així, continua, no volem deixar que, de fer-ho, que és un cicle de cinema a l'aire lliure, a les nits d'estiu, per poder arribar al màxim de la ciutadania possible. No? Al final, el passar per la plaça...
És tota una experiència, eh? Això, sí. Ho veiem a les pel·lícules i alguna vegada en algun punt es fa, però això de la pantalla gran al mig d'una zona de... Bueno, al mig del carrer, per entendre'ns, a mi m'agrada molt.
Fa cosa inclús com s'unfle, no? Perquè és una pantalla inflable que la gent li fa molta gràcia perquè s'unfle al mig de la plaça i és molt espectacular.
Molt bé. Doncs a la plaça Sant Francesc, el divendres i el dissabte, comencem d'hora al vespre, a les 7 de la tarda, o a la tarda, perquè a Lleida a l'estiu, a les 7 de la tarda, tenim el sol encara ben visible. Eh? Comencem a les 7 de la tarda amb tallers, amb d'altres activitats i, evidentment, doncs de cara ja al vespre, on la llum del sol doncs ja baixa, és quan hi ha les projeccions de les pel·lícules. Expliqueu-me divendres tot el programa, perquè hem començarem a les 7 de la tarda i ho fem amb un taller.
Sí, la veritat és que hem intentat que hi hagi activitats per a tots els públics, que puguem gaudir del Cinemón, tant si és en família, com si és la part infantil, com si volem anar ja més en la part més adulta a la nit. I comencem amb tallers de jocs de taula coeducatius igualitaris, sempre sense oblidar la part aquesta de la temàtica, no? De la defensa de drets humans de les dones i dels feminismes. Després hi ha un bingo coeducatiu que realitza l'entitat LICA, sempre també amb aquesta finalitat de treballar en conjunt amb les entitats de la ciutat. Hi ha un espectacle que, bueno, jo crec que val la pena que tots vingueu a veure, el que es diu Farta de l'èxit, que ja només pel títol ja ens indica que ens farà riure. I després passem als llargmetratges i curtmetratges.
Sí, no, eso es una de las cosas bonitas de Cinemón, ¿no? Que, perdó, que no solamente es cinema, sino que también es cultura, es activitats al carrer, y això és lo que lo fa més especial, ¿no? El Cinemón. También han col·laborat 13 entitats feministes i això lo fa més gran, ¿no? Lo fa més cohesió, ¿no? Y eso es sí, lo importante, ¿no? Y la realmente la magnitud que tiene esta 17a edició del feminisme global del Cinemón.
A un quart de la nit, divendres, hi ha la projecció del curtmetratge Bengala, i a dos quarts d'onze de la nit, dos quarts d'onze, hi haurà la projecció del llargmetratge Alegria. Tot això a la plaça Sant Francesc. Per cert, munteu cadira, suposo?
Sí, no, la gent estarà còmoda. Cómoda para que pugui disfrutar y pueda gaudir. También molt de los cortos estarán presentats por personas que han vivido en carne propia, ¿no? La problemática que se va a proyectar en este corto, tanto en los cortos como en los largos, y por eso es muy bonito ir a presenciarlo, ¿no? Porque le da una magnitud y una profundidad mucho más grande a lo que vamos a apreciar y lo que vamos a ver, ¿no? Animo a la gente que nos acompañe en esa tarde noche a disfrutar a la fresca de la 17a edició del film.
A més, estic pensant que l'eix comercial està en plena ebullició, divendres també, el que passa que potser és divendres, però clar, tu ara imagina't dissabte que estàs transitant per l'eix comercial, arribes a la zona de plaça Sant Francesc i a dos quarts de vuit, que és quan comenceu les activitats, doncs és que jo crec que molta gent quan passi ja s'hi quede, és que jo crec que passaran i ja s'hi quedaran. A dos quarts de vuit hi ha un espectacle, el Female Empowerment Dance Mix, suposo que això és una exhibició de ball.
Sí, és una exhibició de dansa que està també promoguda per Colors de Ponent, per l'entitat de Colors de Ponent, que treballa tot el tema de l'LGTBIQ.
Uh-huh. I a les 8 d'actuació musical, i és que ve tot junt això.
Para que la gente
a les 8 de les comercials està en plena ebullició.
Sí, això.
Aquesta és una de les finalitats de Cinemon, clar. El poder agafar la gent que passa pel carrer Major i que de repent trobi que hi ha activitats i es pugui quedar i treballar la temàtica que ens interessa.
Uh-huh. I acabarem a 3:15 de la nit amb el documental Woman i a 10:45 amb el llargmetratge Rompiendo las Normas. Ja ho veieu, comencem avui el Cafè del Teatre a les 7, demà també el Cafè del Teatre a les 9 del vespre i ja divendres i dissabte a partir de les 7 o 7:45 a la plaça Sant Francesc. Només cal passar per davant i gaudir d'aquestes activitats. Us torno a recordar la plana web, és cooperació.paeria.cat/cinemon, així ho poseu, cooperació.paeria.cat/cinemon, o busqueu Cinemon Paeria als buscadors i ho trobareu, i allí teniu totes les activitats. Abans d'acabar, veig que també hi ha exposicions a la primera quinzena durant aquesta primera quinzena de juliol.
Sí, sí, la veritat és que intentem treballar al màxim els continguts, llavors durant aquests 15 dies podreu trobar als diferents centres cívics de la ciutat exposicions que sempre treballen els drets humans de les dones i que són d'entitats diferents de la ciutat de Lleida.
Molt bé. Doncs feminismes globals, com deia el Jackson, aquesta 17a edició, que això vol dir que us falta un any per arribar ja a la majoria d'edat.
Ojo.
Allò per dir, bueno, ara sí, ara ja van en sèrio.
Ara sóc gran.
Sí, un any passa volant, o sigui que el Cinemon és un... Jo, de veritat, és que l'he escoltat tota la vida, com el que diu. Ara, tinc més anys, de 17 anys, evidentment, però vull dir que al final ja l'interioritzes. Escolta, mira, el Cinemon, què han triat aquest any? No sé si comenceu d'hora a treballar a l'edició de l'any vinent.
I tant, acabem un i ja iniciem l'altre.
Clar, sí. Tenia almenys la idea de que... amb què girarem i a partir d'allí busca activitats, actuacions, pel·lícules, etc. Molt bé, doncs ens han acompanyat avui la Sandra Espada, és tècnica del Departament de Cooperació Internacional. Sandra, un plaer conèixer-te i gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
I el Jackson Quiñónez, que és regidor d'Esports i regidor de Cooperació, que com amb aquesta legislatura i amb mitjà de comunicació a la ràdio s'estrena avui aquí a Cope Lleida, el qual és un plaer.
Gràcies per permetre'm ser el primer. Això és un luxe.
Ja, però això ho hauràs de recordar, Jackson.
A tots els meus companys que passin per la COPE, les recordaré que vaig fer el primer.
Molt bé. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Vinga, adiós, iau.
I nosaltres que ens plantem ja a les 2:00 PM, sóc el Ricard Álvarez, que acabes de passar un bon dimecres. Recorda, hidrata't bé amb aigua, guarda't del sol si pots ara, i demà hi tornem, a les 12:20. Fins llavors, bon dimecres.